Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Passen de la una, avui a la nostra Cheslong tenim un referent del periodisme de casa nostra. Ha fet televisió, ha fet ràdio. És professora universitària. De fet, va començar a TV3 al 1988, on hi ha treballat com a coordinadora, guionista, presentadora o directora de programes que tothom recorda. La vida en un xip, tres pics i repicó, un tomb per la vida, persones humanes, la nit al dia, la marató i punts suspensius.
Sí, podríem seguir. Entre altres coses, també és professora del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, Premi Nacional de Cultura de Periodisme de la Generalitat de Catalunya, 2003, Premi Ciutat de Barcelona de Televisió, 11 anys més tard, Creu de Sant Jordi, 2021, per la seva trajectòria professional al camp del periodisme i la comunicació de masses, però, sobretot, ha aconseguit el reconeixement que evidencia que ets algú important a Catalunya.
Que et quedi clar, no t'arribes, mai fa vacances.
Mònica, t'arribes, com estàs? Això es comença fort.
Això és Polònia. Molt bé, molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Sí, i tant.
Mònica, t'arribes, fa vacances?
Sí, sóc capaç de descansar, i tant que sí, no me'n faltaria.
I com portes això d'estar a l'altra banda, de ser la persona a la que li fan preguntes?
Doncs és molt més fàcil, que et facin preguntes, perquè al cap i a la fi el que penses, el que has fet, el que ets, ho has de poder explicar, no? I quan et fan preguntes, doncs senzillament és respondre. Quan fas preguntes, sempre et deixes coses per preguntar, sempre hi ha coses que no les has preguntat com voldries, sempre no acabes tenint la sensació que no s'has brillat prou. Per tant, la posició d'entrevistat és, jo crec que és més fàcil.
I Mònica, quan et diem això, no, que ets una de les persones més importants de Catalunya, tu com et sents?
Bueno, penso que esteu... no hi ha ningú... si no... aconseguim que aquesta societat es vegi ella mateixa com un tot i ens entestem en la tendència que hi ha al món en general, a individualitzar i a personalitzar molt i a centrar-ho tot en l'activitat i els mèrits de l'un respecte de l'altre, no hi ha manera de construir coses col·lectivament, no? I aquesta penso que és un dels problemes que té la societat actual, justament per la mecànica educativa, per la mecànica mediàtica, per com s'estructura la comunicació, tendim a centrar el focus sobre l'individu, sobre la persona. I això té coses bones quan parlem de cures, però té coses molt dolentes quan parlem de destacar persones per damunt de les altres. I aleshores, al final, es generen enveges, competitivitats, currículums propis, jo què he fet, jo he sigut, jo... I ara et sentia amb tot això i pensava, i què? He fet això, però ara l'important és què sóc capaç de fer a partir d'ara. I ja està.
I què ets capaç de fer a partir d'ara?
Doncs no ho sé, perquè... no ho sé, perquè la vida et posa en circumstàncies en les que no jugues mai tu sol. Jugues d'acord amb les fitxes que hi ha en aquell moment a la teva vida. I encara que tu tinguis moltes ganes de fer un determinat projecte o de tirar endavant una determinada cosa, potser... els astres fan que no hi hagi les condicions perquè tu ho puguis fer. I saber assumir que has tingut molta sort a la vida. Jo sóc una persona immensament afortunada a la vida. He pogut fer coses fantàstiques a nivell periodístic i he sigut molt feliç. I he tingut equips meravellosos que m'hi han ajudat. I a vegades els astres no estan alineats.
No acompanyen.
I no passa res. És a dir... les petites ensopegades o dels petits colls d'ampolla on et posa la vida, també se n'aprenen coses, no? I jo sempre, i això m'ho han sentit dir molt les persones del meu equip, quan he treballat amb ells durant tots aquests anys que he treballat molt amb equips molt grans, no fem plans. Perquè quan tu fas plans, has de fer els plans raonables, els plans per assegurar professionalment les coses que has de fer, però quan fas plans individuals, normalment t'oblides de que al teu voltant hi ha molts factors que alteren els teus plans. I aleshores el nivell de frustració pot ser inevitable. Per tant, procuro entomar la vida com em ve.
Doncs et preguntaré una mica per plans ara, perquè des de febrer ets vicepresidenta d'Òmnium Cultural, la mà dreta de Xavi Antich, amb un equip també considerablement
gran, molt diversa.
No? Sí. Era l'única candidatura que es presentava. Sí. Com estan sent aquests primers mesos?
Molt intensos, perquè quan una junta comença amb una entitat de la potència d'Òmnium Cultural, Òmnium té gairebé 190.000 socis, vol dir persones implicades i compromeses arreu del territori, amb el lema Llengua, Cultura, País, per entendre'ns, i et plou al damunt dos bombes atòmiques, com és el conflicte del català a l'escola amb l'acord polític que no ha consultat a la societat, a la comunitat educativa, sobre la reforma de la llei de política lingüística per esquivar la sentència del 25%, i el Catalan Gate, tota la qüestió de l'espionatge, doncs t'has de posar a actuar immediatament, no? Nosaltres ara estem treballant de manera transversal amb totes les, amb tots els cervells, que són molts, que hi ha en aquesta Junta, doncs, d'una banda, per aconseguir que la comunitat educativa, a través de la plataforma Som Escola, expressi la seva diversitat i li digui al govern i als quatre grups parlamentaris: escolteu, nosaltres creiem que aquesta reforma de la llei de política lingüística ha de tenir aquests canvis i aquestes modificacions en relació al que vosaltres proposeu, i estem treballant en aquest sentit, amb Plataforma per la Llengua i amb totes les entitats que hi ha, amb Comissions Obreres, UGT, és a dir, amb tots els pols diversos que hi ha dins de la plataforma educativa, i de l'altra, el Catalan Gate, que és el major escàndol d'espionatge civil que s'ha donat en un país que es vol democràtic, que es vol dir democràtic, l'Estat espanyol, i on estan implicades persones d'Òmnium, però estan implicats els principals líders polítics d'aquest país, advocats que estaven defensant causes relacionades amb el procés, estaven sent espiats, i em sembla que és escandalós la poca velocitat amb la que s'està reaccionant sobre aquesta qüestió. I naturalment estem implicats en això.
Mònica, escolta això.
La llengua, el retrocés del català, l'escola, la immersió, les picabaralles polítiques. Hi ha molt de soroll. Aturem-nos un moment. El català s'ho mereix.
Aturem-nos un moment. Queden moltes coses per fer, Mònica. Clar, Òmnium treballa per fomentar justament aquesta llengua catalana, la cohesió social, l'educació, la cultura. Tu creus, quan es faci balanç d'aquest període, què creus que serà el més destacat de tot el que heu fet?
Mira, el que és important és que no oblidem mai el que a mi m'agrada dir-ne el tamboret d'Òmnium, no? Òmnium és un tamboret sostingut sobre tres grans pilars. Un és la llengua i la cultura, que és fonamental, que és l'origen d'Òmnium Cultural i de la seva fundació i de la seva història al llarg del temps, i això vol dir no únicament el que estem fent ara, que és activisme polític per resoldre conflictes, sinó també portar el català en entorns on no hi ha l'aprenentatge d'una manera doncs, tan fluida com hauria de ser, denunciar que tenim l'ús social de la llengua en una situació molt complicada, la cultura. Nosaltres ara, el 27 i 28 de maig, estrenem un festival que es diu Límbic, un festival itinerant al territori on hi ha cinema, on hi ha audiovisual, hi ha circ, hi ha música, hi ha teatre, hi ha poesia, etc. Nosaltres estem treballant sobre aquest tamboret on hi ha cultura i llengua, cohesió social, el projecte Lliures, intentar que les persones que tenen ganes de tirar endavant petits negocis perquè estan en situacions d'exclusió, persones, dones, víctimes de la violència, persones que han estat en situacions realment molt difícils perquè laboralment els han fet fora del seu lloc de treball a una edat molt complicada, etc, a través del projecte Lliures, donar-los possibilitats, és a dir, tots els projectes de cohesió social que giren al voltant també d'Òmnium Cultural, i la tercera pota, que és drets civils i polítics d'aquest país. És evident que hem viscut aquests darrers 10 anys una situació de vulneració de drets civils i polítics, ara que estem enmig, una altra vegada, d'un cas d'aquests flagrants, i per tant, Òmnium Cultural és activa, proactiva i amb la voluntat d'incidir en aquest terreny per exigir al govern que reaccioni si no reacciona i per exigir al govern de l'Estat que aclareixi què coi ha passat aquí.
Heu previst quant temps estareu al capdavant d'Òmnium? Perquè hem vist que hi ha hagut juntes que hi han estat un any, unes altres cinc, algunes 16.
Mira, la història d'Òmnium Cultural, afortunadament, és una història que té una línia de continuïtat. Lo important no és quant de temps hi ha una junta al capdavant, lo important és que l'entitat cada vegada és més forta. És a dir, ahir repassàvem amb la Pilar Vallès, que és la directora general d'Òmnium Cultural, perquè heu de pensar que hi ha 100 persones professionalitzades que treballen a Òmnium. Òmnium no és una entitat que només hi ha voluntariat, que som la Junta, no? I que treballem d'una manera doncs, activista i altruista fora d'hores, sinó que allà hi ha un equip de professionals que ha anat engrandint-se amb el temps i que treballen amb tots aquests projectes. Que us dic, Festival Límbic, qui l'organitza? Doncs l'organitzen persones que estan allà treballant-hi, o el BOC, o els premis, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, etcètera, etcètera, no? I l'important d'Òmnium és la continuïtat. És a dir, les juntes són cervells que ens posem. Ahir vam tenir junta, no? I vam estar dues hores i mitja discutint estratègies i canvis i coses de les que estan passant. Però la gràcia d'Òmnium és que al llarg de la història s'han succeït juntes, però Òmnium cada vegada sigui més forta. I això vol dir que l'entitat fa una feina que el territori i la gent del nostre país reconeix i li ha fet cada vegada més confiança, no? Evidentment que el punt de repressió amb el que va viure el president d'Òmnium i haver tingut en Jordi Cuixart a la presó i tot el que ha significat això ha enfortit encara més aquesta entitat, no? Però l'ha enfortida perquè la nostra societat ha pensat que a través d'Òmnium Cultural hi havia una eina sòlida, estable i de futur al voltant de la qual articular un projecte de país compartit, no?
Déu-n'hi-do, Mònica Terribas.
Què?
Trobava a faltar... O sigui, ja t'escoltem, a les tertúlies amb el Basté, però trobava a faltar aquesta contundència amb la qual parla Mònica Terribas, vicepresidenta d'Òmnium Cultural. Però volem repassar també una altra part de la teva trajectòria, perquè serà difícil. Un dels grans moments, sens dubte, segur que hi coincidiràs, és aquest.
Hi ha dies que has de fer un gran esforç per sortir i obrir-te al món. Perquè et sents cansat.
Que és l'espot de la Marató. Clar, la darrera vegada que l'hem vist a la televisió va ser la Marató de TV3 a Mònica Terribas. El 2021 es trencaven aquests murs per la salut mental, per trencar mites i estigmes que s'hi associen. El marcador de la Marató està a 9.022.147 euros. Mònica, fer la Marató és tan increïble com sembla des de fora?
Sí, jo he tingut la sort, abans us ho deia, no?, d'haver viscut experiències extraordinàries. No només he sigut directora de TV3 durant 4 anys molt intensos, on, entre d'altres coses, t'ocupes de la Marató i juntament amb la Fundació fas que això passi, però l'he presentada un munt de cops parcial o totalment, de moltes maneres, no? I la Marató és una altra vegada la constatació d'una societat conscient i compromesa amb els altres, no? I de la mateixa manera que a l'inici d'aquesta entrevista us deia que m'amoïna molt la individualització, el dia de la Marató sempre tinc la sensació que aquesta societat és capaç de donar-se als altres, no? I de donar-se als altres no per un futur immediat, no per una gratificació immediata. Quan dones diners a una persona que ho necessita, esperes i desitges que el seu futur immediat vol dir al cap d'un quart d'hora vagi a algun lloc i mengi alguna cosa amb aquells diners que tu li has donat, no? Quan posem diners a la Marató estem invertint en futur col·lectiu, estem invertint en investigació, estem invertint en estructura del coneixement. I això és un acte d'una generositat extrema per part de la societat, perquè estem acostumats a fer coses que ens donin gratificació immediata, fins i tot quan col·laborem amb algun projecte social. I la Marató és un projecte sempre futur, no? I a mi em fascina veure que cada any aconseguim que això es produeixi d'una manera tan col·lectiva, no?
Començàvem dient els programes de TV3 als que vas començar a finals dels 80. Si mirem la teva trajectòria professional els últims 20 anys, del 2002 al 2008 vas presentar i dirigir La nit al dia, TV3, del 2008 al 12, directora de TV3, ara en feia referència, 2012, consellera delegada i editora de l'Ara, del 2013 al 2020, directora i presentadora del Matí a Catalunya Ràdio. Mm. Crec que el despertador sonava a 3:15.
Sí, no, sí, 3:45, sí.
Dos quarts de quatre. Va costar? Això va ser el més fàcil, quan vas deixar el matí, que deixés de sonar el despertador a aquella hora, o t'ha quedat potser aixecar-te a les 5 o les 6?
Sí, em llevo a 6:15, o entre 6:15 i 6:15. No. A mi, sóc una persona tan disciplinada, i aleshores... No. Toca llevar-se 3:45, em llevo 3:45. Toca llevar-se 6:15, em llevo 6:15. Això mai ha sigut un problema. A mi el que em genera problema és quan persegueixo una cosa i em costa de tirar-la, no? De tirar-la endavant, no? Ara sóc a Mediapro, treballo a Mediapro des de fa un any i mig desenvolupant documentals. I els meus caps, diguéssim, en Bernat Elias i en Javier Méndez i la gent que treballa allà amb mi, sempre em diuen, Mònica, mentalitza't tirar endavant un projecte d'aquestes característiques és molt més lent que... No? Perquè... Saps? Tens com l'angoixa de que, clar, és produït sempre molt, no? I ir molt ràpid, no? I jo he treballat amb diaris durant molts anys, i quan treballes amb un programa diari, on cada dia, o quan fèiem La nit al dia, doncs dues hores i mitja de directe que fèiem, o en el cas del Matí de Catalunya Ràdio, 7 hores de directe diari durant molts anys, el teu cervell, el teu cor, el teu cap s'estructura per la producció immediata. I de directora de TV3 ja ni t'ho explico, perquè estàs 24/24 prenent decisions, pensant, compartint, etc. No? I ara això és un canvi de xip brutal.
I ho trobes a faltar, justament, doncs, aquesta adrenalina, no?, que comentaves de fer
aquestes set hores? No és trobar-ho a faltar, no, perquè jo crec que cada cosa té la seva etapa i jo quan prenc una decisió la prenc. O sigui, l'aprenc amb totes les conseqüències. Trobo a faltar els meus companys i les meves companyes. Sí, trobo a faltar molt les persones amb les que he treballat els últims anys i trobo a faltar els equips perquè ara faig una feina molt més solitària i podríem dir solitària, fins i tot. I per tant, trobo a faltar les persones. Però l'adrenalina, no. La informació diària, no.
I continues a connectar a l'actualitat, per això, a la informació.
Sí, clar.
És que ho portes a la sang, no,
Mònica? Sí, estic connectada a l'actualitat i ho segueixo tot, però rarament he tingut el sentiment de dir ai, avui voldria estar fent el matí. T'he de dir que m'ha passat 2 dies perquè eren notícies que afectaven coses que jo coneixia molt bé. Que jo havia seguit molt bé.
Clar.
I que de cop i volta aquella informació... Em sabia greu no poder-la explicar perquè hi havia algunes coses claus que a mi m'interessaven.
I perdona, Mònica, per desconnectar de tot això, de la informació, d'aquest estrès, no?, del dia a dia, què fa Mònica Terribas?
Mira, jo, a part de tenir el Sergi i el Marc, que són la meva família, i que em fan tocar de peus a terra, i quan torno a casa jo intento estar amb un altre xip posat, no?, perquè... el meu fill i el meu marit són dues persones molt diferents de mi i en aquest sentit m'ajuden moltíssim a fer això. Però jo, per exemple, jo em llevo al matí, cada matí, i tinc una rutina que gairebé cada dia faig, que faig una hora de ioga, una autopràctica de ioga a casa. I això ho faig de 6 a 7 del matí. I m'ajuda molt a... Bueno, t'he de dir que faig trampa, perquè... Si em senten els meus professors de ioga, que espero que no m'estiguin sentint...
No connecteu ara mateix, eh? Que no connectin
no
ara
crec.
Mateix amb res. No,
es acaben de tancar ara mateix, sí. I escolten d'aquí un minut i mig.
Ja està, faig una mica de trampa.
Què fas?
A vegades he d'escoltar coses, ràdio, coses, informació...
Mentre fas de ioga.
Però... Això és antítesi.
Saludes al sol...
Tots els saludos del sol, estic allà fent guerrero...
Però igualment et funciona.
Em funciona molt.
Pues ja està.
Em funciona molt. I després una altra cosa que faig és caminar. I caminar sola. M'agrada caminar sola. I, I quan no he d'anar, perquè ara el trànsit està d'una manera que hi ha molts dies que si agafo el transport públic per anar a Mediapro estic una hora i si no el cotxe a tres quarts, vull dir que passes una part important del dia anant amunt i avall, me'n vaig sola a caminar al matí de 7 a 8, de 7 a 8 i mitja.
I això ho fas escoltant la ràdio o escoltant el que hi ha al teu voltant?
Escoltant la ràdio, i no només la ràdio. Estic escoltant a vegades entrevistes que he fet prèvies, no sé què, d'anar prenent notes, fins i tot amb el mòbil, amb coses que escolto. Però m'agrada caminar sola.
Ara que deies de Mediapro, ara fins a, no? Des de finals del 2020, no? Que
sí,
estàs a continguts.
Des de al cap de 3 mesos o 4 sí. de deixar la ràdio.
Ens pots avançar en què esteu treballant? Alguna cosa, Mònica?
No, en realitat no. En realitat no. No t'ho puc avançar. Però estic treballant amb la gent que em coneix, la gent que sap les coses que a mi m'interessen, ja saben que jo tinc algunes fixacions. Una és que aquesta societat sigui una mica més justa. Una altra és que no es produeixin situacions de desigualtat entre les persones que arriben i les persones que viuen amb nosaltres. I una altra és que les persones siguin respectades en tots els seus entorns. I al voltant d'aquestes qüestions, doncs estic treballant. I ja està. I són projectes que si no surten... És que no els vull explicar perquè si no acaben sortint... et sents molt malament, no? Yeah. Perquè hi ha persones que estic treballant amb elles i testimonis i persones que m'estan donant les seves vivències i que estan implicades en això que em semblaria una falta de respecte parlar-ne si això no tira endavant, no?
A part de la Marató, un altre programa que et vam veure relativament fa poc, no? Va ser Nexes a TV3 amb en Jordi Basté. Un plató, diríem, plató gegant, 100 sí. persones, moltes preguntes... Sí. Tens ganes de tornar a fer tele?
Home, dona, jo estic molt trista de que Nexes no tingués l'oportunitat de desenvolupar-se durant més temps. Per què? Perquè per mi Nexes era un programa que tornava a convidar la societat anònima, les persones, a participar en un programa de televisió. I les convidava a explicar, a mostrar els seus nexes en comú. Això que us deia a l'inici, doncs, sí. La meva obsessió era aquesta, no? De dir, escolta'm, anem a parlar del que ens fa lluitar, no? El verb lluitar, o el verb fracassar, o el verb tal. I a mi em sap molt de greu que aquest projecte no tingués la possibilitat de desenvolupar-se més. Per què? Penso que la societat és igual que visqui aquí, on estem ara, al carrer Belllloc, que en un poblet de la Segarra o al Baix Llobregat. Penso que totes les persones compartim algunes lluites i que veure-les expressades en aquell plató i ser capaces de verbalitzar-les era necessari. És necessari que una televisió pública tingui un espai de participació així. I em va saber molt greu. No per mi, no pel Jordi, perquè el Jordi tal... No per mi, perquè jo ja estava treballant documentals i al final les bufetades que ens van caure des del punt de vista dels crítics i tot plegat forma part del show business, no? Sinó per la televisió pública, perquè penso que aquest tipus de programes són necessaris.
Mònica, ara si et diguéssim... Va, un repte, val? Tria el tipus de programa que vols fer, val? Mm-hmm. Ho tries tot. Mitjà, ràdio o televisió, franja horària, gravat o directe, informació, entreteniment, entrevistes... Què diries?
Directe sempre. Jo tornaria a fer la nit al dia, per entendre'ns, per resumir-t'ho.
Que no fos aquella nit al dia.
Que seria una altra cosa, però... Però seria allò. Per què? Perquè era un programa que permetia aprofundir en la informació, perquè era directe, perquè ningú editava les entrevistes i ningú tallava ni feia virgueries amb el material, sinó que era el que era, perquè et permetia reflexionar sobre el que passava al món, perquè era polièdric, perquè era molt poc jeràrquic, perquè estava molt poc sotmès al rigor de les audiències i a la competitivitat... Per tot això, doncs, per mi era el programa que no hauria d'haver deixat de fer en aquell
moment. I ara el faries? Pel teu ritme de vida i tot, ara et vindria de gust fer-ho, Mònica.
Sí, però ara hi ha molta gent amb molt més talent i molt més jove i molt més competitiva que jo per fer això. Vull dir que la vida... La vida un no ha de viure d'allò que ha fet. Ha de saber, a més, identificar al seu voltant qui és respecte dels altres. I jo veig molt talent. Jo estic a la universitat des de fa 30 anys fent classes. Jo els veig, els meus alumnes, i els deia l'altre dia, vosaltres fareu coses collonudes. I hi ha gent amb molt esperit crític. Estic tenint converses a l'aula molt interessants. I mira que jo faig estructura de la comunicació, que és una assignatura teòrica, però no necessàriament hem de ser nosaltres sempre els qui fem les coses.
Però ara estàs parlant d'aquest esperit crític, aquest pensament crític, d'aquí en aquest programa n'hem parlat també molt. Olga, tu creus que falta avui en dia? Ens costa ser crítics, Mònica, amb les coses?
Ens costa perquè estem programats per sobreviure nosaltres. Estem programats per sobreviure, estem en una societat que té a precària una part important de la nostra societat, estem en un jovent que està molt precaritzat i, per tant, l'instint de supervivència prima per damunt d'altres coses. I, aleshores, no podem demanar als nostres joves, que desitjo que ho siguin, que facin actituds de protesta i de crítica heroica davant de la situació quan tenen molt pocs recursos per fer-ho. Crec que falta esperit crític en les organitzacions, en les institucions, en els càrrecs polítics. Crec que falta esperit crític en aquells que tenen la capacitat de ser-ho per transformar les coses. És a dir, sempre li demanem esperit crític a la societat. Molt bé, doncs necessitem que les nostres institucions, organitzacions responsables siguin autocrítics. Autocrítics amb ells mateixos i que siguin capaços de transformar el que estem vivint.
Ara deies, fa 30 anys que ets professora a la Pompeu,
sí.
I també parlaves de precarietat. Què diries als joves que es volen dedicar al periodisme, que és una professió que en general està bastant precaritzada? Què els diries o què els hi dius?
Què els hi dic?
Què els hi dius? Perquè ja els deus dir.
Què els hi dic? Clar que els hi dic. I els hi dic que tindran moltes oportunitats perquè no hi ha cap activitat humana en aquests moments que no porti associada la comunicació pública com a necessitat primària. I això ha canviat molt. És a dir, qualsevol iniciativa de l'ésser humà està associada a la comunicació, perquè per poder fer alguna cosa l'has de saber comunicar. Per tant, els nostres estudiants de periodisme, de comunicació visual, tenen un món per córrer molt ric i molt divers. Llavors, tot no s'acaba amb ser corresponsal o posar-se davant d'un micròfon. La comunicació és molt, molt polièdric en aquests moments a nivell col·lectiu, a nivell social, no? I, per tant, els dic, no patiu, punt número 1. 2, no us tanqueu portes, experimenteu amb la comunicació en qualsevol organització, des d'una ONG o a un mitjà local, no local, etcètera, etcètera, i esperança a tope, perquè la comunicació és l'activitat nuclear per cohesionar una societat. I hi ha més feina que mai en aquest sentit.
Mònica, tot just aquesta setmana hem sabut que Vicenç Sánchez doncs, deixa la direcció de TV3 del 2008 al 2012, va ser directora de TV3, ja ho hem dit. Sí. Algun consell o alguna recomanació pel proper director o directora, després de la teva experiència?
Mira, ara el Siegfried Gras és la persona qui sembla que, mentre no resolgui el concurs que marca la llei, ocuparà aquesta responsabilitat. Jo el Siegfried el conec perquè l'he tractat sobretot pel Nexes i en aquesta darrera etapa hem tingut algunes converses. Crec que és una persona que s'estima el servei públic, coneix bé Catalunya Ràdio, coneix bé TV3 ara. Penso que no necessita consells perquè porta fent de segon del Vicent tots aquest temps i això segur que ha sigut intens en l'aprenentatge.
De l'etapa que tu vas ser directora de TV3, TV3 va recuperar el lideratge. Mm. I et volíem preguntar pels joves, perquè aquesta setmana també sabíem que la BBC ha reobert BBC 3, el canal dedicat als joves, després de 5 anys, amb molts de diners, però que no acaba d'aconseguir enganxar. Per què creus que costa tant?
Bueno, els nanos i les criatures i els joves és l'últim que s'havia de deixar escapar. És a dir, hem prioritzat sempre, per poder anar al Parlament a dir que érem líders, i ho dic col·lectivament, perquè com l'orgull que TV3 és líder, etc. I l'hem perdut el lideratge a èpoques, ho has recordat, nosaltres ho vam recuperar, etc. Però deixar d'invertir en criatures i en joves És un error estratègic terrible, perquè són les audiències del demà i és a través d'ells que pots realment construir allò que diem una societat millor, més crítica, bla, 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 si no vols que quedin capturades per les plataformes on només van a buscar els productes de ficció i d'entreteniment, etc, etc, no? Penso que s'està fent tard amb aquest target, i les plataformes són les moltíssimes plataformes que ara ja hi ha, són un captador d'atenció pels públics joves que és molt difícil de combatre, molt difícil de combatre. És a dir, la BBC s'hi torna a posar, crec que TV3, i em sembla que ho va anunciar el mateix Vicenç, hi haurà més recursos per infantil i per juvenil, suposo, però aquesta és una batalla molt desigual, eh? És com lo del català minoritzat. És que, clar, és que estem parlant d'una llengua molt minoritzada i encara hi ha qui discuteix. És que no es pot discutir, saps? Això, els números canten.
Ui, i Mònica, avui al matí a Ràdio Estel amb el Pol, i a primera hora hem parlat de l'ús del català al sistema judicial.
Aquí ja no és que sigui minoritari, és que pràcticament és inexistent.
No existeix. Ens veurem per la Segarra?
Jo hi vaig molt sovint, perquè tinc un germà que viu molt a prop de Torà, un germà que viu a Solsona, la mare és de Sant Guim de Freixenet, les meves arrels emocionals estan a la Segarra. És a dir, quan em diuen d'on ets, jo sé que he nascut físicament a Barcelona, però no em sento d'allà.
Ara m'enteneu, no?, quan jo sempre parlo de Torà, perquè, clar, és que és això, és que les arrels tiren molt. Olga, un dia et convidem, eh?
Sí, per favor.
Fem una ruta per la Segarra, aquells
passes
colors.
Passes per Cal Jaumet, això. Ja t'asseguro jo que menjaràs.
Repetiré.
Exacte.
Mònica, t'arribes, un plaer.
Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada, guapes.
Ràdio Estel.